L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui un dia més us dona la benvinguda en este temps de ràdio i actualitat que és l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui, dimecres 17 de juny, que com cada dia l'elaborem a través de la participació dels serveis informatius de les diferents emissores municipals associades a MUT, temps que com cada dia també encetem avançant el sumari de continguts en titulars. Avui començarem coneixent el nou cartipàs municipal a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. L'alcalde Jordi Gazeni, el republicà, portarà directament urbanisme i promoció econòmica. Aquesta última regidoria inclou també àrees com les de turisme, comerç i indústria. A Santa Bàrbara, Xavier Boquer diu que consensuar una obra vol dir participar des del principi en el projecte. D'aquesta manera, el regidor del Partit Popular respon a la proposta d'arribar a consensos amplis feta pel ja alcalde Alfred Blanc als grups de l'oposició. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, torna a reivindicar la gratuïtat de l'autopista al seu pas pel nostre territori per tal de reduir la sinistralitat a la Nacional 340. I al Canar, el Servei de Costes inicia les obres de reparació pels danys produïts pels temporals als penya-segats de la zona de Sol de Riu. Encara des del Canar, o més concretament des de les cases, avui direm també que s'ha enfonsat un tram de pantalà del port. L'incident va tindre lloc el passat diumenge a la tarda i afortunadament no s'han de lamentar danys personals. Avui parlarem de cine. Continua endavant la pel·lícula La millor opció, la pel·lícula sobre la vida de Cotto. I a la recta final del nostre temps d'actualitat tractarem temes culturals. El Premi Nit de Poesia al Carrer complix enguany 6 anys a l'Ametlla i aquest acte recital tindrà lloc dissabte que ve a la plaça Joan Miró. Serà a partir de les 10:30 de la nit i un acte que servirà també per fer el lliurament d'un premi dotat econòmicament amb 500 euros. Acabarem tractant qüestions esportives, qüestions també relacionades amb la solidaritat. Parlarem de la primera volta solidària al Baix Ebre, una volta prevista de celebrar del 3 al 5 de juliol, una volta que preveu de recollir aliments per col·laborar amb aquesta entitat, el Banc d'Aliments de Càritas. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Són temes, qüestions que de seguida ampliem a l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I avui novament obrim el nostre temps d'actualitat, tal com avançàvem en titulars, a ritme de qüestions de l'actualitat política municipal arran d'aquestes eleccions i d'aquesta configuració dels nous ajuntaments des del passat dissabte. El recorregut informatiu avui l'encetem a l'Ametlla de Mar, on l'Ajuntament ha presentat ja el nou cartipàs municipal. L'alcalde Jordi Gazeni, d'Esquerra Republicana, portarà directament urbanisme i promoció econòmica a aquesta darrera regidoria. Això pluga també turisme, comerç i indústria. De tot plegat ens en parla des de la Cala Ràdio Olga Tomàs.
El nou Ajuntament de l'Ametlla de Mar ja compta amb el cartipàs municipal complet. L'alcalde Jordi Gazeni portarà les regidories d'urbanisme i promoció econòmica directament. Aquesta darrera aixopluga turisme, comerç i indústria. Escoltem Jordi Gazeni, alcalde de l'Ametlla de Mar.
Bé, primer que tot dir que avui és el segon dia doncs, que ja estem doncs, gestionant l'Ajuntament i era aquesta necessitat de comunicar què estem fent i doncs, dir-vos doncs, que ara estem en la fase d'organització també de com se portarà este cartipàs, com se distribuirà aquestes responsabilitats amb els membres del govern. Hem cregut convenient buscar aquelles persones que tenen les millors capacitats per a poder distribuir aquestes responsabilitats i també doncs, dir que aquests primers dies són doncs, de saber, de conèixer una mica doncs, totes aquelles coses més urgents, totes aquelles coses, si cal, doncs, més greus doncs, que hem d'afrontar i una mica doncs, tindré tota la informació per poder anar desenvolupant doncs, esta obra de govern que en un principi doncs, no serà fàcil, però estem molt encoratjats perquè doncs, sabem que tenim les millors eines per a poder afrontar-ho.
D'altra banda, Antonio Espuny, primer tinent d'alcalde, serà el responsable de les regidories d'obres i serveis i també d'Hisenda. Maite Puell serà la segona tinent d'alcalde i és la regidora de Comunicació, Esports, Benestar i Família i també portaveu del govern. També, d'altra banda, Maria Marçal serà la tercera tinent d'alcalde i s'encarregarà de les àrees de Medi Ambient i Formació i Treball. Vicent Lleó, com a quart tinent d'alcalde, portarà les àrees de Cultura, Festes i Joventut. I Joan Manuel Tello és el nou regidor de Governació, Sanitat i Educació.
Gràcies, Olga, i no abandonem les qüestions de l'actualitat política municipal, però en este cas d'un altre municipi del nostre territori, com és el de Santa Bàrbara. Javier Boqué diu que consensuar una obra vol dir participar des del principi en el projecte. D'aquesta manera, així responia el regidor del Partit Popular de Santa Bàrbara a la proposta d'arribar a consensos amplis feta pel ja alcalde Alfred Blanc als grups de l'oposició abans de tancar l'acte de constitució del nou ajuntament. Boqué agraeix el gest i espera que sigui un senyal de canvi del tarannà que fins ara ha tingut la majoria convergent amb l'oposició. Des d'allà, des de la Plana Ràdio, ens ho explica Josep Roig.
Com ja hem vingut explicant en cròniques anteriors, una de les accions que els dos partits a l'oposició han destacat del nou alcalde de Santa Bàrbara, Alfred Blanc, ha estat el que, tot i tenir majoria absoluta al consistori, els haguera reunit els dies previs a l'elecció per tal d'informar-los de la línia que vol seguir aquesta legislatura i proposar-los-hi consensos amplis en els grans temes que s'hagin de realitzar al municipi durant els quatre propers anys. El regidor del Partit Popular, Javier Boqué, deia des de la Plana Ràdio que el gest era d'agrair i que el valorava molt positivament perquè mai abans cap alcalde havia fet aquest pas i encara que no era la primera vegada que el Partit Popular votava a favor de la proclamació d'un alcalde convergent, va recolzar també la seva candidatura en resposta a aquest gest. Ara és ell qui ha de decidir la línia que vol seguir, depenent de quina sigui la postura, la del PP serà també una o altra, aclaria.
Ja s'havia votat a favor d'alcaldes, no? Però jo m'hauria pogut abstendre, hauria pogut dir, pues sí, me presento com a alcaldable, però crec que si ell, com molt bé després li vaig dir, ell va donar el primer pas, pues, bueno, pues, quan hi ha un diàleg, un fa una pregunta i l'altre espera una resposta, pues, bueno, en aquest cas, el Partit Popular li van respondre. Ara és ell el que té que marcar les directrius, i és molt bé també en aquella reunió li vaig dir, ets un nou alcalde però ets un punt i seguit de Convergència i Unió i llavors ets tu el que tens que marcar les directrius, depèn de les directrius que tu marques o les línies que tu marques l'oposició, llavors farem.
Sobre aquesta proposta de consens per als grans temes de la legislatura, com per exemple la remodelació de l'Ajuntament Vell, que Convergència i Unió ja portava al programa de la passada legislatura i que l'anterior alcalde no va poder realitzar, Boqué deia que no creu que, donada la situació econòmica actual, aquesta pugui ser una legislatura de grans obres. En qualsevol cas, el que té clar el regidor del Partit Popular és que consensuar una obra significa poder participar del projecte des del primer moment.
Hem de tindre en compte de que l'exalcalde sortint, Jordi Boronat, l'obra estrella d'ell dels 8 anys era la remodelació de l'actual ajuntament, de l'Ajuntament, i no s'ha fet. Llavors, grans obres, no sé quines grans obres ells poden portar, però el que sí que tinc clar és una cosa, que es vulgui consensuar una obra no vol dir que abans de fer-la pública, mira, tenim aquesta obra. Això no funciona així. Però si tu vols fer una obra i la vols consensuar, lo normal és que deixes participar des del primer moment i que hi hagi un diàleg des del primer moment. No a última hora, com mos van presentar el projecte de l'Ajuntament, en què ja estava tot dat i beneït. Vull dir, fins i tot se sabia la classe de fusta que tenia que anar a la sala plenària o a la sala noble, com ells li van voler donar el nom.
Xavier Boqué aprofitava la mateixa entrevista per enviar un missatge que es podria interpretar com una petició també al nou govern planer, dient que espera que aquesta legislatura que comença es faci un esforç per intentar rebaixar els impostos i alleugerar un poc la delicada situació econòmica de la majoria de la població.
La publicitat de la teva emissora municipal és la manera més directa de donar a conèixer el teu negoci o comerç. Mitjançant la ràdio t'anuncies sense contaminar i és molt més econòmic del que et penses. Informa-te'n a la teva emissora municipal. T'ho recomanen les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
...52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
El delegat del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, ha denunciat un cop més la discriminació que pateix el territori amb la situació precària de les carreteres i, sobretot, la Nacional 340. Pallarès insisteix en reclamar la gratuïtat de l'autopista de peatge de l'AP7 al seu pas pel nostre territori, les Terres de l'Ebre, per així poder descongestionar la carretera nacional i reduir la sinistralitat tan elevada que acumula aquesta via. I és que, ho comentàvem a l'informatiu d'ahir, en només 6 mesos que portem d'any hi ha hagut ja 8 víctimes mortals al tram ebrenc de la Nacional 340, les dues últimes víctimes aquest passat dilluns a la matinada al terme de l'Aldea. Es dona la circumstància que en la majoria d'aquests accidents mortals s'hi han vist implicats un o més camions. Xavier Pallarès.
És el pla que hem reivindicat i que continuem reivindicant davant del govern central. La situació precària que té la Nacional, una Nacional que en l'índex de vehicles que passen dia a dia fa que hi haguin accidents mortals com el que vam tindre esta setmana, i que el govern central, insisteixo, a vegades fan orelles sordes en esta situació. Nosaltres sabeu perfectament, a Madrid no fa gaire vam reclamar una vegada més la gratuïtat de l'AP7, sobretot el tram que ens afecta, perquè entenem de que és l'única manera de descongestionar esta Nacional, i de moment la resposta va ser no, la votació al Congrés dels Diputats va ser no. Per tant, nosaltres continuem insistint i reclamant i demanant que no pels accidents i les morts, perquè és un tema que és prou greu, sinó simplement pels números, no? Si tu avui te sentes al peu de la Nacional i veus la quantitat de vehicles pesats i no pesats que passen, clar, comparat en altres zones de l'estat espanyol que no hi passen i tenen carreteres desdoblades i tenen de tot, dius, home, un poquet sí que ens sentim una miqueta discriminats en aquest aspecte, i per tant reclamem una vegada més que siguin sensibles a la realitat, que no és altra que la quantitat de vehicles pesats i no pesants que passen per casa nostra, que en passen molts, i ara començarà l'època estival i sabeu la quantitat de gent que va a Alcanar, a les cases d'Alcanar, Alcanar Platja i la Ràpita, i clar, si no tenim el tram desdoblat, doncs fets com el d'esta setmana, malauradament en continuem trobant.
Ho escoltàvem en les paraules del delegat, en Xavier Pallarès, sobre la prova pilot que Foment iniciarà a l'AP2 amb el desviament de camions de la Nacional 240 entre Borges i Montblanc. El delegat ebrenc reclama la mateixa consideració per a les Terres de l'Ebre.
L'informatiu en UTE.
Seguim ara parlant de qüestions que afecten la façana litoral del municipi d'Alcanar. Parlem del Servei de Costes de Tarragona, que ha començat les obres de reparació del penya-segat de la platja de Sol de Riu, després que els temporals del passat mes de març provoquessin el despreniment de part de les timbes i baranes de la línia litoral, així com el deteriorament d'alguns dels accessos en aquestes platges. Les obres, amb un pressupost total en principi de 81.300 euros, consistiran a reformar l'escullera a la base del penya-segat, així com la reposició de les baranes del passeig. Segons Costes, es tracta d'una actuació d'emergència i provisional, pendent encara d'un projecte més important i d'abast en el futur. L'alcalde d'Alcanar, Alfons Montserrat, ha manifestat la seva satisfacció per aquesta actuació i perquè la demarcació de Costes de Tarragona hagi actuat després de l'informe que l'Ajuntament va presentar al govern central, que és qui de fet en té la competència, perquè aquesta era una qüestió que de cara a l'estiu preocupava i molt al consistori canareu, sobretot pel mal estat d'algunes de les baranes, que de fet era un perill important per a les moltes persones que en època estival per allà i passegen. I encara parlant de temes relacionats amb el municipi d'Alcanar, o més concretament de les cases, hem de dir també que un tram d'uns 5 metres del pantalà del port pesquer de les cases es va enfonsar el passat diumenge al vespre sense que causés danys personals. Pescadors del municipi van ser els que van donar l'avís dels fets a la confraria de pescadors, que al seu torn va informar Ports de la Generalitat. De moment, l'incident ha obligat a reubicar les tres embarcacions pesqueres que atracaven en el pantalà enfonsat, el més pròxim a la bocana, i que separa la dàrsena pesquera de l'esportiva. Segons Ports, l'enfonsament s'hauria produït per l'oxidació de l'armadura, que hauria provocat una dilatació del formigó i el posterior col·lapse de la placa. La confraria de pescadors ha reclamat demanat que se'n repare i que se'n reforce l'estructura abans del pròxim hivern. El fet que l'enfonsament fortuït tingués lloc sortosament en un moment i en una època de l'any durant la qual no hi havia pràcticament activitat al port hauria evitat danys personals. I així ho reconeixia en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies el secretari de la Confraria de Pescadors de les Cases, Raül Ribot.
Creiem que va ser una sort perquè, clar, en juliol i agost comença la temporada turística aquí a les cases, se fan processions marineres, se fan diades de turisme amb golondrines i la veritat que s'ha pogut ser algo més catastròfic perquè en este moll justament entren les golondrines, atraquen les golondrines i inclús hi ha barques de trasmall que porten gent a les processos marineres.
Anteriorment ho comentàvem, Raül Ribot explicava també que l'incident ha obligat a resituar les tres embarcacions pesqueres dins del mateix port, embarcacions que atracaven en aquest pantalà ara enfonsat.
La situació ens ha fet agarrar la determinació de passar una barca d'arrossegament i dos de trasmall a la part ponent del port, i la segona actuació serà passar a totes les barques esportives també, o bé reubicar-les al Club Nàutic o bé reubicar-les a l'altra zona del port. L'acció que ha de prendre post de la Generalitat hauria de ser, en la major brevetat possible, intentar arreglar abans de l'hivern, intentar arreglar el moll i...
Des de la Confraria de Pescadors de les Cases no recorden cap precedent d'un incident d'aquest tipus en els més de 40 anys que porta en funcionament aquesta infraestructura. El port de les Cases, en recordem, construït als anys 70. Ports de la Generalitat, l'administració titular i responsable del seu manteniment, ha situat una tanca per evitar el pas uns metres abans de la placa enfonsada i que ha deixat el tram final del pantalà aïllat. Segons precisen, fonts de l'organisme, el col·lapse s'hauria pogut accelerar per les fortes pluges dels últims dies acompanyades de les elevades temperatures. El forjat de les plaques se sustenta sobre pilars de formigó submergits que no haurien resultat, en principi sembla ser, afectats. De moment, des de ports asseguren, han començat a treballar en el sanejament de la zona afectada i els tècnics avaluaran el tractament que es donarà a la resta del pantalà. Raül Ribot no descartava que durant els pròxims dies la Generalitat acabi desmantellant tot el pantalà per iniciar un projecte de reconstrucció. Això obligaria a reubicar prop d'una dotzena d'embarcacions, algunes d'elles esportives, en altres espais del port pesquer i també de l'esportiu. Una d'arrossegament i dos de trasmall que ocupaven el tram afectat ja s'han desplaçat, tal com escoltàvem en les paraules de Ribot, al moll de Ponent. En qualsevol dels casos, els pescadors en reclamen que l'actuació quede enllestida abans de l'hivern per així garantir el resguard de les embarcacions, tres d'arrossegament i cinc de trasmall, en el cas del port pesquer, davant de possibles temporals.
Dissabte 20 de juny t'esperem a la xerrada Tu ets la millor mare del món, a càrrec del pediatre José María Aparicio, autor del llibre en el mateix nom, on se tractaran temes com el col·legio, el còlic del lactant i aspectes de la criança en els tres primers anys. Recorda, t'esperem dissabte 20 de juny a les 5 de la tarda a l'Auditori Municipal José Antonio Valls d'Alcanar, una activitat que organitza l'Ajuntament en col·laboració d'Ameiva i les associacions de pares dels col·legis Joan Baptista Serra i Marjal Les Cases. Xerrada, Tu ets la millor mare del món, a càrrec del pediatre José María Aparicio.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Tractem ara qüestions cinematogràfiques. En destaquem que continua endavant la pel·lícula La millor opció, una pel·lícula sobre la vida de Coto i una crònica que des de Radio Delta avui ens porta Lluïsa Bertomeu.
La millor opció serà un llargmetratge de ficció basat en una història real que passa entre els campaments del desert del Sàhara i el Delta de l'Ebre. Una història d'amor i supervivència on realitat i ficció es barregen de la mà del seu protagonista real, Coto, qui va arribar a Sant Jaume quan tenia 13 anys i s'ha acabat quedant després que la seva mare adoptiva, Maria Cinta, li donés el ronyó que necessitava per viure. El director del que serà aquesta pel·lícula, Òscar Pérez, que ja és documentalista de treballs com El tram final, El sastre o Hollywood Talkies, ens parla del que explicarà el film.
Serà una reconstrucció de com va passar tot allò que li va passar al Coto, no? Des de que va arribar al Delta fins a l'actualitat.
La millor opció és un llargmetratge que rodarà a l'octubre i que tot just està en fase de preproducció, a la recerca d'intèrprets tot i que quasi tenen els protagonistes.
Sí, estem parlant amb Nora Navas, que ja ens ha dit que sí. Ella va guanyar el Goya per la millor actriu en Pa Negre, que segurament molts de vosaltres coneixereu. Tenim el Francesc Orella, que farà de pare de Coto, de pare adoptiu, que també és un personatge molt conegut per moltes pel·lícules com Tres dies amb la família, per sèries a la televisió com Estació d'enllaç, crec, i Vent del Pla, i ara està fent, de fet el francès està rodant ara una sèrie, que vol dir que encara serà més famós per quan comencem a rodar la nostra. Necessitarem figurants i intentarem fer una convocatòria, depenent de les escenes que es tocaran fer, perquè la gent s'apuntiga i ens puguin col·laborar i puguin formar part d'aquesta nova pel·lícula.
La millor opció, la pel·lícula es gravarà entre el Delta de l'Ebre i el Sahara i de moment ja ha aconseguit el compromís de Televisió Espanyola, TV3 i la Generalitat de Catalunya en aquest projecte.
Gràcies, Lluïsa, i anem ara a parlar de poesia i del Premi Nit de Poesia al Carrer, un premi que complix 6 anys. Aquest acte recital tindrà lloc dissabte que ve a la plaça Joan Miró, a l'Ametlla de Mar, a partir de les 10:30 de la nit, un acte en el qual es farà també el lliurament del premi, dotat amb 500 euros. Des d'allà, des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs. Novament, Olga Tomàs.
Des de Cala Cultura ja es té tot a punt per l'acte recital Nit de Poesia al Carrer d'aquest proper dissabte. Per 6è any, aquesta entitat de l'Ametlla de Mar amb el suport de l'Ajuntament compliran amb el seu propòsit de portar la poesia a peu de carrer. Així, la plaça Joan Miró, a partir de les 10:30 del vespre, es convertirà en un escenari sota les estrelles. I és que enguany s'ha incorporat una pantalla i els rapsodes es situaran al darrere del públic. Com cada edició, des de la Cala Cultura s'han escollit fragments d'obres representatives que suposaran l'aperitiu del lliurament del premi. Entre els autors, repeteix Luis García Montero. Recordem que aquest premi està dotat amb 500 euros. Escoltem Joan Callau, des de Cala Cultura.
I després, evidentment, amb l'acte en si apareixeran, també es repetiran uns díptics o uns tríptics per veure doncs, l'ordre dels poemes i a qui pertanyen. Hi haurà gent, hi haurà autors que es repetiran, per exemple, a mi personalment i a la resta de companys ens agrada molt un autor de Granada que es diu Luis García Montero i serà. Enguany he descobert un autor valencià que escriu en castellà, Vicente Gallego, que té uns poemes molt interessants, també hi serà. Algú altre més, fem una petita referència a Francesc Garriga, que es va morir aquest any passat, recordo, a finals d'any o primers d'any, no ho sé, ara no ho recordo. I el que sí de veritat serà el pes fort, perquè cada any intentem que hi hagi un autor determinat que tingui un pes fort. Si els altres anys va ser Miquel Martí Pol o Joan Vinyoli o es va fer alguna il·lusió Gerard Vergés, doncs enguany serà fent al·lusió a la Maria Mercè Marçal.
D'altra banda, subratllar que aquest Premi Nit de Poesia al Carrer s'ha convertit en un acte pioner que ha servit d'inspiració a altres indrets d'arreu de Catalunya. Una mostra de la consolidació del premi és la participació de 24 treballs d'arreu del territori. De fet, enguany, pel que fa a procedència, continuen havent la majoria de treballs de Barcelona, en concret 10, però també és la edició en què hi ha més de Tarragona, 9, 2 d'Alacant i un de Girona. D'altra banda, també subratllar que l'obra de Callau, L'avís de l'Àngel, guanyadora del 29è Premi Martí i Pol de Poesia, està obtenint molts bons resultats pel que fa a ventes. De fet, segons el poeta Calero, ja s'han venut més de 400 exemplars. Això mostra que el llibre funciona més pel boca a orella, diu, que per una campanya de màrqueting, fet que li dona satisfacció.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel.
I a la recta final del nostre temps d'informació tractem avui qüestions esportives, qüestions també relacionades amb la solidaritat. Parlem de la primera volta solidària al Baix Ebre, una volta prevista de celebrar del 3 al 5 de juliol. La representant territorial de l'esport, Cinta Espuny, el president del Consell Esportiu del Baix Ebre, Pere Panicello, junt amb Pau Galiana, dels veterans del Club d'Atletisme Terres de l'Ebre, van presentar el passat dilluns la primera volta solidària al Baix Ebre a la seu de la delegació del del govern a les Terres de l'Ebre. L'activitat consistirà en una prova atlètica amb finalitats solidàries i que se celebrarà el cap de setmana del 3 al 5 de juliol, una prova que dona continuïtat a altres activitats d'aquesta índole que ja ha realitzat el Club d'Atletisme de les Terres de l'Ebre, en què es combina la solidaritat i l'esport, com ja havien fet, per exemple, amb la Trail Walker l'abril de l'any 2014 per a Intermón Oxfam o les 24 hores bategant al Parc Municipal de Tortosa per a la Marató de TV3. Concretament, el repte que ara ens ocupa consistirà en una volta al perímetre de la comarca del Baix Ebre, un total de 220 quilòmetres de recorregut amb la modalitat de relleus per etapes ininterrompudament, per tal que cada participant faci l'etapa que més li vingui de gust. Així, la volta consta d'un total de 12 etapes de llargada diferent i dificultat diversa, començant per una etapa zero a Tortosa dissabte 3 de juliol, que sortirà de la plaça dels Dolors i que farà un recorregut pel casc antic de la ciutat. La part solidària consistirà en recaptar aliments per al banc de Càritas, concretament llet, ja que durant l'estiu és l'aliment que més es necessita, segons l'entitat no governamental. Així, la inscripció per participar en aquesta volta consistirà en l'aportació de 6 litres de llet o bé de 6 euros per comprar-ne. El Club Atletisme de les Terres de l'Ebre garanteix, amb la participació d'una trentena dels seus membres, el recorregut per totes les etapes. A més, es compta també amb la col·laboració d'altres clubs del Baix Ebre, com la Unió Excursionista de Catalunya, el Trail Roquetes, el Club Atlètic Calero o el grup Fent Sendera de Benifallet, per tal de cobrir els diversos trams en cadascun dels municipis pels quals transcorrerà aquesta primera volta solidària a la comarca del Baix Ebre.
Arriba a l'Aldea el segon torneig de futbol base de la Unió Esportiva Aldeana. Dissabte 30 de maig, Aleví. Diumenge 7 de juny, Infantil. Diumenge 14 de juny, Benjamí. Dissabte 20 de juny, Pre-Benjamí. Arriba el torneig estiu, el segon torneig de futbol base de la Unió Esportiva Aldeana. Tindrem trofeus per al primer, segon i tercer classificat, per al màxim golejador, millor porter, a la millor afició i, a més, gaudirem de la presència d'Edu Albacar, jugador de primera divisió, que farà l'entrega de premis d'un dels tornejos. Des del 30 de maig fins al 20 de juny, segon torneig de futbol base Unió Esportiva Aldeana. Amb el suport de l'Ajuntament de l'Aldea, Regidoria d'Esports, vine a gaudir del 100% del futbol base en estat pur. Estadi de la Unió Esportiva Aldeana. Us esperem!
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Temps tranquil. A partir d'avui canvia el temps, es tranquil·litza. Mirin aquesta mena de forma de panxa que fan els núvols. Aquesta panxa és el reflex de, si veiéssim el mapa en superfície, de la presència de l'anticicló, de les altes pressions que abracen la península Ibèrica i que estabilitzaran la situació meteorològica ben bé fins al cap de setmana. De moment, però, durant la nit i encara hi ha hagut alguns núvols que s'han anat desplaçant. Ara queda algun banc de boira, alguna reducció de la visibilitat en algunes zones del Pirineu, Prepirineu, les comarques gironines. El cel està més tapat a la Vall d'Aran, fins i tot hi cau alguna goteta. La tendència, però, serà que es vagin obrint clarianes i a la major part de Catalunya el dia és assolellat, una miqueta ventós. Abans veiem aquella trenyina de Montserrat, la tramuntana bufa amb una miqueta de força a l'Empordà. Durant la tarda creixeran algunes nuvolades. Hi haurà núvols convectius que creixeran. En principi no esperem que hi hagi precipitacions, però sí que podria caure alguna gota, algun ruixadet en algun indret de les comarques interiors de Barcelona i Girona. En general farà sol, avui les temperatures tornaran a ser altes. Farà sol també cap a l'arxipèlag Balear, potser poden haver-hi alguns núvols cap al nord aquest matí, tendència més clarianes a la tarda i els pròxims dies. De moment, tranquil·litat meteorològica, potser entre diumenge i dilluns torni a augmentar la inestabilitat, però en general l'ambient serà assolellat i les temperatures seran altes.
Amb la previsió del temps, un dia més ens apropem ja a l'hora de posar el punt i final en aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals a les Terres de l'Ebre. El d'avui, dimecres 17 de juny, que novament i un dia més ha tingut el control i edició dels continguts que us parla, Domènec Ramal. A l'hora d'acabar, com sempre, gràcies per la vostra confiança, gràcies per escollir-nos. Demà hi tornem, a la mateixa hora i a la mateixa sintonia. Fins llavors, molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.